Qui més, qui menys coneix la història o li n'ha explicat la història d'aquell que arriba a casa seva i diu, home, aquí vinga, 5 suspesos, 6 suspesos, i vaja, un full de ruta d'aquells que fa por d'ensenyar, oi? Doncs, què es pot fer en aquests casos? La setmana passada, amb en Ramon Pérez, des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbeig, número 16, parlàvem, o bé, d'aquells alumnes que ho aproven tot, o bé d'aquells que només aproven les assignatures que els agrada i que suspenen aquelles que no els agrada, i de fins a quin punt els pares poden ser exigents en dir-li al seu fill o la filla que ha d'aprovar, que això de les assignatures és una responsabilitat individual que s'ha d'assumir. Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
I quan no s'aprova res?
Va, a veure, em feia gràcia quan t'escoltava dir això de que fa por d'ensenyar, no?
Perquè és cert.
Sí, però, sí, home, si li fa por d'ensenyar ja és bona cosa, no? Perquè hi ha un cert reconeixement de que està ensenyant, que no ha fet res o que no ha fet prou.
Potser feia una ficció, eh? Però aquella frase que a vegades alguns pares han dit, escolta, que no us han donat les notes.
No.
No, no, no encara. No vol dir això, eh?
Però, bueno, que
no sé si això és una història molt de ficció, no?
No,
o sigui,
ara
els pares ho tenen més fàcil perquè, jo que sé, potser a través d'internet poden accedir a les notes del nen d'una manera en què ja no hi ha el filtre de la criatura, per dir-ho d'alguna forma, no?
És variable.
Sí,
no, s'envien SMS a secundària.
Ja hi ha les notes.
El que hem de diferenciar molt és l'infant de l'adolescent. L'infant, bàsicament, intenta fer les coses bé. Intenta, diríem, satisfer els seus pares, ser bo... En línies generals, eh? No vol dir que siguin angelets, ni
és
molt
com,
menys.
És com si diguessis, hi ha un moment en què ens fem malbé i ja no tenim aquesta motivació d'agradar als pares?
Després diríem que les complexitats van a més. Després, a més, o sigui, l'agradar als pares esdevé, en certa mesura, una fita entre moltes d'altres. Com ara, per exemple... seria, en el cas de l'adolescent, anar intentar satisfer-se a si mateix, és a dir, saber què li agrada, saber què vol, on vol estar, com vol ser...
O sigui, de petits podem aprovar perquè ens motiva l'assignatura i perquè ens agrada, i a la vegada perquè volem agradar als nostres pares?
Sí. Inclús fins i tot al revés, diríem.
Perquè no? Volem agradar als nostres... Sí. Fins i tot això pot ser una motivació superior al fet estrictament de l'estudi i de...
Absolutament. I de la...
Sí.
En la infància, molt.
Vull agradar als pares, o vull que els pares se sentin orgullosos de mi o contents de mi.
Sí. I per això jo sé, no?, que haig de fer els deures, que m'haig de portar bé...
Tot això amb matisos i variables, eh? Però
sí.
Aquest sentiment de voler agradar als pares és un sentiment molt d'infantesa.
Sí. Home, per la dependència enorme que hi ha dels pares, perquè s'espera rebre dels pares pràcticament
gairebé
totes les
tot.
Satisfaccions, no? I perquè són les persones de lluny més importants en la vida de l'infant.
D'acord. Per tant... No passa res que no sigui el més normal del món. En una situació que els fills vulguin, en reciprocitat, si es vol dir d'alguna manera, doncs agradar als pares, perquè els pares són per als fills el més important de la vida.
Clar, perquè també esperen dels pares, els infants esperen moltes coses
dels pares.
Que els pares satisfaguin les necessitats, les aspiracions, els desitjos...
Això fins què? Fins als...
Això, diríem, ara va bastant bé veure fins als finals de la primària. Ja a part ja comencen, no? Ja cap als finals ja comencen a apuntar maneres, no? I abans també, no és que no, però diríem això es dispara i es multiplica, diríem, amb el començament de l'ESO i amb el començament, diríem, de l'adolescència.
D'acord, en la mesura que la nostra ànima comença a fer-se més, què? Independent?
A mesura que el creixement comença a plantejar altres reptes. On, diem, tot no està ni en ser bon alumne ni ser bon minyó, ni bon fill.
D'acord. Hi ha altres coses.
Hi ha altres coses a fer. Com ara, per exemple, agradar als altres o tenir un cert lloc en el grup. I aquí, molt clarament, en el cas de l'adolescència, els interessos... diríem, eròtics o sexuals, és a dir, agradar a un noi, agradar a una noia, que t'agradi un noi, que t'agradi una noia. I això és molt important. I molt més que qualsevol altra cosa, en molts moments. Uh-huh. Aleshores, les prioritats varien en la vida. La qüestió és que,
Ens ho has posat molt bé, de tota manera. En l'adolescència, els pares poden continuar exigint als seus fills o les seves filles que ho aprovin tot, que passin aquest repte de l'educació, del trànsit escolar, per dir-ho així?
Sí, però l'exigència continua sent-hi. Ara, el que no pot estar és de la mateixa manera. No és amb un nano de 13 anys o de 14 anys, no t'ha dit la mama que seguis a fer els deures ara? Perquè no és això. No es tracta de que faci el que diu la mama, sinó que faci el que té que fer. Quan som més petits ja li diu la mama que és el que té que fer, no? Vinga, que són les 5, ara berenar, després berenar, una mica de dibuixos i apa, a fer els deures. No, mama, jo no vull. Pues sí, que sí, que sí. I amb un adolescent, és que ja va d'una altra manera. O sigui, ha d'estar molt més implicat en l'ordenament. És a dir, requereix que se li tingui molt més en compte. Molt més. De vegades cal intervenció més directives. És a dir, bueno, mira, escolta, tu vas dient que ja faràs, però són les 10 del vespre i fa 3 dies que no fa res. Diu, pues mira, pues així no va. Ho farem del revés. Començaràs per fer i després l'altre. Però diguem, però molt lligat al que fa l'adolescent, a portar-lo, diríem, a remarcar-li les seves responsabilitats, les seves obligacions, però donar-li opcions a que busqui maneres o a que triï les vies. Si per aquí no funciona, doncs caldrà, diríem, una intervenció més acurada o més de prop i més directiva, si més no temporalment, per tornar a donar més oportunitats. Perquè al final, diríem, estar-li a sobre és una cosa agotadora per tothom. O sigui, no, pensar, o sigui, que s'ha de passar, no sé, no mitja escolaritat.
No hi ha res que empipi més que sentir-se vigilat perpètuament, no?
Sí, i que anar vigilant perpètuament, perquè és de les dues sí, bandes, sí. De la banda de l'adolescent i de la banda dels adults.
Al final expressa aquella manca de confiança.
I aquell cansament, aquella repetició constant.
De si hem d'estar sempre així.
Sí. No? I que a part...
O sigui, clar que els pares poden dir, bé, estarem sempre així fins que les coses no surtin.
Sí, més val.
Més val.
O és que com els pares diguin, bueno, va, ja m'he cansat.
Fes el que...
Clar, anem lluïts, no? De vegades et trobes coses curioses, diríem, quan són pares, que per problemes personals o mancances com a pares es desentenen totalment, l'adolescent diu, ostres, no, aquí o m'espavilo jo, o tothom l'és absolutament igual. Mm-hmm. I el confronta.
Es pot donar aquest cas?
Sí. es dona. Diríem, si no, diríem, la dependència dels pares hi és, però no és el determinisme total, És a dir, sempre l'infant, l'adolescent, té un marge pel seu desig, per la seva impronta personal, que dona girs a tot això que li condicionen o li marquen o li proveeixen els seus pares. Sempre, aleshores, veus pares que no estan... O es veuen a l'esport. El millor de l'equip diu, has vist els pares a la tribuna? Diu, no, és que no venen mai. I el nano no falta mai als entrenos, supermotivat, i hi ha altres pares que els porten a estar als entrenos i el nano quasi que no tenia ganes de jugar. És a dir, que aquí sempre hi ha un factor, però diríem que del punt de vista de la responsabilitat, si els pares claudiquen o tenen el dret a claudicar, doncs molt més tindrà l'adolescent.
No es desvinculen pares dels fills, sinó que el vincle és diferent?
Efectivament. No es desvinculen, no. El vincle és diferent. I continuen sent figures importantíssimes.
Qui es comença a desvincular? O com s'estableix aquest distanciament? Fins a quin punt és el fill el que comença a marcar distàncies? O fins a quin punt són els pares els que també han de marcar distàncies i dir, bé, escolta'm, espavilar-se una mica i ja està. Nosaltres no actuarem com hem actuat fins ara, perquè entenem que tu també has d'actuar d'una determinada manera a partir d'ara.
Això diria més com en general a nivell social també, no? Les reivindicacions les posa el que sent, diríem, la necessitat de canvis.
D'acord, és a dir, marca més el fill que no pas els pares. Normalment, el temps, sí. El temps de...
Sí, o sigui, difícilment uns pares li diran, escolta, potser podries començar a tornar una mica més tard, no? Ara que estàs més gran.
D'acord. Això difícilment passa, eh?
Això difícilment
d'acord,
passa.
D'acord, d'acord. És a dir, és el fill o la filla el qui estira...
Sí.
D'aquesta corda de dir, sí. Jo vull cada vegada ser més...
Efectivament, jo, part, hi ha pares que, per exemple, que no s'ho troben, el nano té 15 anys, i mai ha dit per anar enlloc, i segons com es comencen a preocupar. Com és que no demana? Com és que els altres o sí, els pares li expliquen...
Com és que encara estem en un mateix estadi com fa 3 anys o 4?
Exactament, exactament. Veus, perquè s'espera, o ja s'entén... Que
ha de passar alguna cosa.
Sí, ha de passar alguna cosa en el sentit d'un canvi i que implica un canvi de dinàmiques familiars. I normalment són els adolescents els que forcen o fan pressió per aquests canvis en les dinàmiques.
A casa canviaran moltes coses, però el requeriment, diguem-ne, curricular continuarà existint.
Efectivament.
Continua havent-hi unes obligacions que són les d'estudiar i les d'aprovar.
Sí.
Però a casa i en la vida de cadascú hauran canviat moltes coses en un determinat moment que poden afectar precisament aquests resultats que s'han d'obtenir a l'escola.
Sí.
Sí.
Tot que sí.
Tot que sí. Però s'ha de continuar provant.
Exactament, però això diríem no eximeix de la...
De la responsabilitat de provar.
Exactament, de complir amb les seves responsabilitats. I a més, diríem, també se li sumaran d'altres. Com ara, no sé, col·laborar, no sé, fer-se l'habitació, col·laborar amb la neteja de la roba...
Posa tots els matisos. És clar, l'obligació i la responsabilitat de provar és dels fills.
Sí.
Sí.
Sí. Sí, però amb participació, sí, amb participació dels pares.
Sí, ve molt. Perquè on acaba i on comença la responsabilitat de cadascú? Fins a quin punt el fill pot dir a casa... O fins a quin punt els pares poden dir no, és que no, és que es porta d'una manera...
A veure, si els pares diuen, per exemple, no, a veure, hi ha una responsabilitat, el protagonista és el fill, val?
Però i la responsabilitat
és
d'ell.
A veure, els pares, una de les frases típiques, que això és per tu, que això no és per mi, que, no, que és per la teva vida, que això et servirà, i que
és
tot
cert.
Això és cert, és cert, però... Ara pensava, quan tu deies al començament, d'unes notes que fa por d'ensenyar. També els pares tenen por d'ensenyar segons quines notes als seus fills a altres familiars o altres pares.
Per què?
Home, perquè fa lleig.
Perquè
no?
Un munt de suspesos és un fracàs dels pares?
Aquí és on... O sigui, segur que, en certa mesura, no es viu, o sigui...
Està clar.
Com un triomf, sí, sinó sí. Més aviat això, com algo
ara,
que falla.
Ara ficaríem allò, també, aquella escena tan clàssica del meu nen, la meva nena, el meu fill, la meva filla, escolta, es cotreu tot. I tal, no?
Hi havia un...
Sempre ha estat una...
Home, l'orgull dels pares,
exacte,
de l'ensenyar...
Una bandera per ensenyar, sí. No?
Me'n recordo un pacient que bueno, que la família es juntava l'1 de gener, una molt àmplia família, i ell va dir que hi havia un moment que no anava més, perquè anava tothom allà a ensenyar totes les coses fantàstiques que feia. I com ell era l'ovella negra, dius, però no volia anar, perquè havia d'ensenyar ell, si no tenia... A veure, que... Vull dir que sí que hi ha una responsabilitat dels pares, i els pares s'hi juguen alguna cosa personal i com a funció en els resultats dels fills. De vegades es passen cap a l'altra banda, no? Com si cada mèrit del fill fos mèrit dels pares, no? És a dir, de vegades quan els pares parlen tant dels fills i dels mèrits dels fills és que no deuen trobar mèrits propis en altres coses per exhibir o per... I que tampoc es tracta de convertir això en un espectacle o en un element, una moneda de canvi per, diríem, o per... Per anar excessivament orgullosos.
Però és lògic que els pares se sentin orgullosos,
sí,
dels resultats dels fills.
Sí. I que
de la mateixa manera que hi ha un moment en què ens sentim nosaltres orgullosos dels nostres pares, del que fan, del que són, de com tal.
Sí.
Ens sentim, però, és a dir, Nosaltres quan som petits ens sentim orgullosos dels pares, més que quan ens fem adolescents.
Després ja som més crítics.
Cert. I en canvi els pares hi ha un moment en la nostra vida també que se senten o que es poden sentir orgullosos dels seus fills i del que fan i de com s'han espavilat i de com van pel món i de com demanen una cosa a la botiga i de com 50.000 coses.
Sí, com va creixent, com les característiques creixent, que té.
Com s'espavila sol, com, sí. Com tracta la gent, tal.
El que no pot ser és la inversa, és a dir, que la condició de que el pare senti orgullós del fill siguin les notes, perquè això més que un pare seria un professor, no? o el seu fill és un alumne i no un fill.
I si et dic, però esclar, és que les notes són, diguem-ne, la màxima responsabilitat que ens ve donada quan som petitets, no?
Una d'elles.
És el que ens ocupa més hores cada dia i més anys de la nostra vida de petit, segurament anar a l'escola, aprovar tot, sí. Tot això és el que forma part de la nostra, diguem-ne, vida laboral quan som petits,
la vida social
sí. I per tant, diguem-ne, és la responsabilitat més alta que ens posen quan som petits.
A veure, és, diríem, justament quelcom que l'infant ha d'anar incorporant com a exigència de la vida, és a dir, que, i com exigència personal, però hi ha qui triga més i qui triga menys. I lo social no són només, el que dèiem l'altre dia, només les notes i els continguts, sinó també els vincles, és a dir, un nano que tregui bones notes, però, per exemple, faci mal als altres nens i sigui agressiu, puc assegurar que aquests pares no diran, ah, que bé, no importa, perquè l'important és que tregui bones notes. Mira, sí, preferiria que les tregui pitjors, però escolta'm, que no vagi...
Ens ho has posat molt bé. L'important és ser bona persona?
A veure...
Quedat molt la frase feta, sí, això de bona persona, però suposo que l'especialista ja ho entès. L'important és ser bona persona.
És difícil de respondre. La tentació és dir que sí, no?
Home, diria... no farà cap mal que diguis que sí. Farà més mal que diguis que no.
No, més que res, perquè no sempre.
Vaja.
No sempre.
No sempre. Mm. No sempre l'important és ser bona persona.
Als ulls dels pares, no? I de vegades ni del nano, depèn. Però diríem, això forma part dels ideals i dels valors dels pares. O sigui, com eduquen els pares? I davant d'una cosa que passa és, no ho sé, n'he pogut copiar, o hagués pogut copiar i hagués tret el 5 o el 6 amb aquelles dues preguntes, no? I el pare li diu, ets tonto? Pues és tonto, haver copiat i ara estaríem aquí, veus? O sigui, no saps això i no... Dius, clar, ja va tirant per allà unes línies, diríem, que determinen... No vull dir que per això deixi de ser una persona, però
ja.
Que altres valors també regulen no, les expectatives.
D'acord, una bona persona no és un innocent ni un il·lus.
No, i per això, i aquí entraríem definint bona persona. Zona. No? Definint bona persona. Jo crec que una mirada global, el que per això dèiem, on es tinguin en compte el conjunt de les característiques del nano, no? Això és molt bon amic dels seus amics, és capaç de fer coses pels altres.
És tan important aprendre els valors com aprendre els continguts de les assignatures.
És que diríem, sense determinats valors és molt difícil aprendre els continguts. Per exemple... quan dèiem això de és que això no m'agrada, aquestes coses no m'agraden, bueno, aquí ve, no? Uns valors que han de fomentar determinades actituds on no m'agrada, però
ho faig,
però com ho haig de fer i com ho haig de complir, doncs compliré malgrat que no m'agradi, ja està, i clar, complirà pues, mínimament, o sigui, un 5 dius, pues, vale.
Però com ens deies, això opera més quan som petits, perquè encara que no ens agradi una cosa, volem complaure els pares, volem que al final se sentin també contents, com nosaltres tant, i a l'adolescència allò de l'obligació de respondre no hi és tan present.
A veure, en l'adolescent la pregunta és més, i què passa? I si no ho faig, què passa?
Què passa?
Que s'enfadaran els pares, i a mi què m'importa, no? Canvi, pel nen petit és, ostres, si no ho faig, els pares s'enfadaran. I pensaran... malament de mi. Mm-hmm. Bueno, i això ja els afecta més, i amb això ja hi ha prou per dir fem-ho bé.
Matís, és un sentiment més noble de quan som petits que de quan som adolescents?
És més innocent, no?
És més innocent.
És més una mica més simple, és molt més primitiu, en certa mesura.
Perquè, esclar, és que ho has dit d'una forma que no és que no puguem compartir, perquè segur que és així. Si no ho faig, què passa? Que els pares se'n fan... I què?
Exacte,
és dir, bé, que són tons pares, és clar.
Sí, però l'adolescent diu, jo que faré, aniré fent en funció de que s'enfadin o s'enfadin els pares. És a dir, què ets d'esperar? Que els encanti que jo vagi a la discoteca? Si no els agrada mai, no aniré mai a la discoteca perquè mm-hmm. s'enfaden o perquè no volen. L'adolescent necessita tenir respostes del seu ser, no? De saber... per exemple, no fer-ho. Mira, l'altra vegada un adolescent m'explicava justament de que no va ser a casa en un moment en què havia passat alguna cosa amb la família i tal. Uh-huh. I ella va decidir
alguna
marxar.
Cosa important, i ell
sí,
va marxar.
Sí, una cosa important, i no va estar. I després es va sentir fatal. Fatal, perquè va començar a dir, bueno, jo tinc que fer la meva, això, uh-huh. que sé, ja s'apanyaran, i a cada temps li comença a donar volta, diu, ostres, oh, i quan arriba s'entera que havien passat una uh-huh. quantitat de coses...
I va caure el pes de la consciència.
Clar, diu, ostres, ostres. Doncs al cap d'un temps, bueno, vam treballar aquesta sí. qüestió, per què per ell era tan important? I aleshores aquí apareixen elements de coincidència amb els pares. No per la imposició, no perquè s'enfadi, sinó perquè comparteixen, és més d'identificació amb determinats valors, amb determinades actituds. Al cap de temps va passar una situació similar i va reaccionar d'una manera absolutament diferent. Va dir, no, ja em quedo, i va fer tot per dir, va deixar va, coses
sí,
va,
sí. va canviar no? totes les peces,
va canviar justament perquè sabia, i aquest és un element important. No és que no importin els pares, sí importen, però no al punt de que regulin la vida d'adolescent,
ni que es manifesti la importància com s'ha manifestat quan són petits.
Efectivament.
Els pares no s'escoltaran les mateixes paraules de quan el nen o la nena era petit, no se l'escoltaran més, però això no vol dir que no hi hagi apreci, que no hi hagi estima, que no hi hagi...
No. Fixa't, quan el nen és petit, si ell diu, és que no m'agrada, no? Els pares faran labor educativa, labor d'acompanyament, d'estima, i diran, home, vale, d'acord, és que ella, a papa també li passa, hi ha coses que no li agrada, però les hem de fer igualment, és a dir, eduquen, modelen, intervenen, i el nano se l'escolta, i incorpora, va incorporant valors.
Uh-huh.
En l'adolescent ja és diferent, ja tot això ja està dit, ja s'ho sap, i ara és...
O suposadament s'ho ha de saber.
Sí, no, ja s'ho saben.
Ja s'ho saben. Però, o sigui, ja bueno. Saben el que han de fer. Sí, d'acord, una altra cosa és que ho facin.
Aquí està.
D'acord, però ja aquí saben està. El que han de fer, o el que sí. els toca fer, o el que els tocarà fer encara que no els agradi.
Sí, i ja tenen, diríem, incorporades una quantitat inclús d'ideals.
Doncs aleshores fins a quin punt els pares han d'intervenir o no, si els adolescents ja saben el que han de fer?
En que ho facin. Sí, en que ho facin. En que, diríem, no, moltes vegades els adolescents diríem, són caòtics. No és que diguin, avui no faré els deures. És que, guaita, és que han anat fet això, ha trucat el tal, han anat a fer no sé què, tal...
Mm-hmm. I a vegades som còtics més enllà de l'adolescent.
també.
Que allò, sí.
Però diríem que... Que
és una època caòtica per naturalesa.
Sí, sí. Per la dinàmica de creixement i de canvis uh-huh. que porten, i perquè l'impacta molt més tot. Clar, cada cosa
que,
té...
Com s'han de dir? S'han de dir les coses sense dir-les. S'ha d'ordenar sense que se senti ordenat... S'ha de manar sense...
Val, fixa't, el de l'ordenar en el sentit de l'ordenament, més que de donar ordres.
Per això...
Sí, d'un cert ordenament, és a dir, de vegades l'adolescent necessita que li diguin, bueno, i què tens? No, però a veure, tu no tenies un examen demà? Sí, però... Bueno, i quan l'estudiaràs? Bueno, després, escolta'm, tu ja saps que quan vas a casa del Pepito, entre pitos i flautes acabes tornant més tard del que dius. Fes-ho al revés, quedes ara a estudiar i després... No, perquè jo no vull... Bueno, és igual, no vas a casa del Pepito, s'ha acabat. O sigui,
es pot anar així amb un adolescent
i,
també?
I tant,
sí?
I es pot i s'ha d'anar, diríem,
i perquè... s'ha d'anar.
Sí, perquè de vegades l'adolescent s'escaqueja, no vol, diríem, li sembla molt més important anar a jugar a la play amb el Pepito que preparar el seu control, i aquí els pares han de posar també, marcar prioritats. L'adolescent no quedarà content, ni agraït, ni molt menys.
I potser agafa la porta i se'n va, diguin bueno, el que diguin els pares.
Depèn de l'edat. Normalment no agafen porta i se'n va.
No?
No, no.
Encara no. Que pugui semblar aquella escena d'això tan... No, no, bam, porta.
Bueno, o se'n va...
Si te'n vas, que tornis, eh?
No, això... Bueno, això són farols. O sigui,
això són farols, home, clar, d'acord.
Clar, a part...
En general.
És confusional, perquè, o sigui, si te'n vas, no cal que tornis. En realitat, la qüestió és, no pots marxar.
Ja, ja.
No, pots anar quan vulguis.
I si te'n vas, no cal que tornis, quan tothom sap que tornaràs.
Exactament.
D'acord.
Exactament. Clínic. Aleshores, bueno... De vegades tampoc és marxaràs passant per sobre el meu cadàver. Tampoc cal.
Mm-hmm.
De vegades, bueno,
sí, sí. Si marxa... Fins que visquis en aquesta casa.
O marxes i ja tornaràs. I quan tornis, ja parlarem. I de què parlarem?
Això demana molta flema, eh?
A veure, això demana reconèixer els canvis que implica tractar amb un adolescent. Amb el nen petit, ni t'ho pensis, ara me'n vaig, o
sigui,
dius, sou aquí,
la jerarquia, la disciplina,
clar, home, l'ascendent
i tot plegat,
i diríem la possibilitat que té el pare d'inhibir o de reprimir l'acció en el fill
d'una forma molt directa,
clar,
ja
o si no agafa la clau i fas clac clac, clac i ja no surt
d'aquí, no surts de casa. Sí, clar, pots anar plorant
i fas clac clac i se te'n va per la finestra.
O
sigui, hi ha molts adolescents, o passa amb certa freqüència, que marxen per la nit i els pares no ho saben. I després s'enteren perquè li diuen, tu fill sí que vol tatar per poble. Diu, home, clar que vol tatar, si se'n va a dormir a les 11, però resulta que no se'n va a dormir, que se'n va per la finestra. I que és més difícil. Aleshores, el que costa, quan deies tu lo de la flema, d'acceptar, és que moltes de les intervencions parentals són a toro passat. És a dir, un cop, que, o sigui, se li dirà, no pots marxar.
Mm-hmm.
Vols veure com sí que me'n vaig? Dic, no vull veure com te'n vas, vull veure com em fas cas. I et dic que no marxis i no pots marxar. No, perquè ja veuràs, i plam, i se'n va. Diu, bueno, pues ha anat. I ja tornarà. I quan torni, hem de parlar. Diu, a veure, què està passant aquí? Com se t'han de dir les coses? Què és el que no entens? Ara això formarà part d'una nova moda o alguna cosa així, que marxaràs de casa quan no t'agradin les coses que et diguin, però s'aborda d'una altra manera.
I si això acaba crits?
Home, no és la millor manera d'abordar les coses. El crit pot ser un moment, però després s'haurà de parlar, perquè, o sigui, a crits no s'aborda res. O sigui, l'únic que passa és això. De vegades els adolescents prefereixen els crits.
Sí,
perquè el crit no s'aclara res, ni es parla de res, només és de descàrrega pura i dura, on l'adolescent s'hi suma encantat. Diríem, de vegades se suporta molt més això que no pas una pregunta serena i calma, i què és això que has fet?
Yeah.
Explica'm, no? De què va això? O sigui, que és que hagi de posar paraules a les seves accions. I això costa molt més que no pas pegar quatre crits.
I això és un exercici tant de responsabilitat com... superar una assignatura, etc.
Efectivament, sí? o sigui, si aquest nano, diríem, aquesta porta no funciona, perquè els pares, diríem, no aconsegueixen fer funcionar la porta, és molt difícil que es quedi dintre per fer el que té que fer, perquè entenc que pot sortir quan vulgui o fa... Diríem, i moltes vegades els problemes de rendiment i de notes no tenen tant a veure amb capacitats intel·lectuals com amb aquestes altres qüestions que rodegen i envolten a actituds i aptituds necessàries per fer la tasca. Un nano que, per exemple, està molt acostumat a fer el que vol, pues difícilment farà el que no vol fer, perquè ja està molt acostumat a no fer el que no vol.
10 i 49 minuts, seguirem. Si no estem bé, no estudiarem bé?
Clar, costa molt més.
Costa molt més.
Sí, són molt...
Si no estem bé, no ho sentit així tan obert, eh? És a dir, si no estàs bé, no... Home, et sortiran bé les coses.
Si aquest nano està preocupat perquè no l'entenen, perquè no lliga, perquè no té amics...
La qual cosa no vol dir que això sigui l'excusa absoluta de...
No. Vol dir que, a més de que no rendeix, li passen moltes altres coses
que poden justificar en part que no rendeixi.
Que poden explicar però que caldrà, diríem, ocupar-se, perquè també són molt importants.
I tornarem divendres des del Centre de Reeducació de Vito al carrer per Pau Barrabeig, número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres. Fins divendres.